Benvinguts al Fem Salut. Al programa d'avui tenim amb nosaltres a l'Àlex Jordana. Ell és metge de família, referent de traumatologia del nostre equip d'atenció primària. Amb ell parlarem sobre dues patologies més que habituals, l'artrosi i l'artritis.
Bé, bon dia. Com heu sentit, un mes més estem aquí al Fem Salut i avui tenim amb nosaltres l'Àlex Jordana. Ell és referent de traumatologia del nostre equip d'atenció primària i amb ell volem parlar de dues patologies que afecten d'una forma més o menys habitual a la gent del nostre entorn. Es tracta de l'artritis i de l'artrosis. Bon dia, Àlex.
Hola, bon dia, Germán.
Si et sembla, abans de començar a parlar específicament de cada una d'elles i una mica quins són el que comporten cada una d'elles, parlem una mica de per què es diu artritis, per què es diu artrosis. És a dir, només etimològicament segurament ja ens donarà una mica de pistes, una mica del que és cada cosa, no?
Sí, mira, t'explico. La paraula artrosis, l'origen ve de artro, que vol dir articulació, vale? I la terminació osis vol dir un desgast, una degeneració. O sigui, llavors seria artrosis, seria el desgast, la degeneració d'una articulació. I l'artritis és el mateix, és l'arrel artro, que és l'articulació, i itis vol dir inflamació. Llavors seria la inflamació d'una articulació. O sigui, d'una banda tenim la degeneració, que és artrosis, i l'altra tenim la inflamació, que és artritis.
Uh-huh. Si et sembla, el primer que hem de determinar una mica és quins factors poden ser els que poden afavorir, no?, que en un moment donat una persona tingui aquesta degeneració de l'articulació o fins i tot aquesta inflamació de l'articulació. Una mica què afavoreix que apareixin aquestes problemàtiques a la persona.
Sí, mira, diríem que el factor més important seria l'envelliment. Nosaltres no estem dissenyats o preparats per viure eternament. Llavors, d'alguna forma, el fet de posar anys, clar, fa que tot es gasti. L'articulació és una cosa més, no? Llavors, també el tipus de feina que hem fet, no? Les càrregues que hem tingut, en determinades localitzacions com els genolls, per exemple, el pes, la gent obesa té més tendència. Llavors, també influència la genètica, hi ha gent que té més predisposició, els factors ambientals, no és el mateix estar en un clima humit, fred, constantment que no, l'alimentació, vull dir, diríem que hi ha molts factors que estan relacionats.
I, de fet, jo ara estava pensant que, per exemple, personalment, feia una activitat que és anar a córrer, no?, que evidentment és molt sa a nivell de fer activitat física, però evidentment pot ser provocar un desgast, perquè al fi i al cap estàs fent un impacte, no?, a l'articulació, que cas segurament de les extremitats inferiors.
Sí, el que passa és que això també és un tema una mica complex, perquè hi ha com diverses teories, no? Llavors, d'una banda, hi ha aquesta teoria de l'impacte i el desgast, però també hi ha corrents que diuen que és preferible tindre aquesta activitat que tindre un sedentarisme. Vull dir que si poses a la balança el benefici i risc entre fer això, aquest impacte, a estar al sillón, o sigui, surt guanyant
de fer activitat.
De llarg, no? Això, o sigui, això no ha de ser una excusa per no fer activitat.
El que sí que pot ser és que hi hagi persones que tinguin que fer millor anar caminant, per exemple, que no anar a córrer, sobretot depenent del pes, depenent de la genètica, depenent de les molèsties que puguin tindre en una certa part del cos, no? És a dir, s'ha de fer les coses una mica amb cap.
Exacte. Diríem que, clar, si tu ja tens un determinat problema, que tens una afectació, una artrosis de genoll, doncs, esclar, si poses a fer esports d'impacte, que entre cometes vol dir activitats on hi ha un impacte a l'articulació, doncs, com córrer o així, doncs no és el més indicat, seria més adient en bicicleta, per exemple.
Caminar, que és més suau, o bé en bicicleta, o bé nadar, o fer un altre tipus d'esport, però evitar l'sedentarisme, això sempre.
Sí, això sempre.
Perquè, a més, si no ho tinc mal entès, el fet de fer activitat física també ajuda a regenerar la calç de l'os, no?, una mica. És també una cosa que també és important en aquest sentit, no?
Clar, perquè d'alguna forma, quan tu fas activitat física, estàs activant la circulació. Llavors, hem de pensar que a la sang tenim molts factors que ens ajuden al manteniment de l'homeostàsis, que és del cos. Hi ha factors antiinflamatoris, factors de creixement, vull dir que si la sang arriba bé als llocs, d'alguna forma, tenim més probabilitats de no tindre problemes.
Si et sembla, parlem una mica de quines coses podem fer una mica doncs, perquè... Bueno, una mica potser ja ho hem fet, no? La prevenció o què podem fer doncs, perquè aquesta artrosi, aquesta artritis doncs, ens acabi afectant, no? Potser una mica ja ho hem parlat, però si sembla doncs, acabem d'aclarir quines són aquestes coses que podem fer doncs, per evitar. Com hem dit, potser no ser sedentaris és una d'elles, no? I segurament n'hi ha d'altres com menjar calç ara, o menjar productes doncs, que portin com a component la calç, no sé si hi ha alguna cosa més que podem fer doncs precisament per previndre una mica aquestes patologies.
Sí, mira, per parlar d'això hem de fer una mica de distinció bàsica entre artrosi i artritis, va? Vale? Com ja t'he dit abans, per l'etimologia ho sabem, l'artrosi és un desgast, però la definició tip d'artrosi es defineix com una malaltia crònica articular degenerativa que provoca el desgast del cartil articular i pot fer dolor, rigidesa o inflamació i pèrdua de mobilitat. Això és l'artrosi, vale? D'altra banda, tenim l'artrosi que hi ha un component d'inflamació, vale? Llavors, la inflamació en medicina sempre l'associem a la calentor, al rubor, vull dir que la zona es posa roja, que s'inflama i és dolorós. Et dic això perquè, clar, l'artrosi, o sigui, una persona pot tindre artrosi i no tindre símptomes. És un diagnòstic que sovint és radiològic. Què vol dir això? Que tu te fas una radiografia, no? I diu, mira, tens artrosis, però tu no tens cap símptoma. En canvi, amb l'artritis això no és possible. Quan tu tens artritis, tu ho saps, perquè tu tens dolor i ho tens inflamat. Saps?
O sigui, hi ha una molèstia.
Exacte. Hi ha una molèstia molt evident. I amb l'artrosi pot no haver la molèstia, perquè és un desgast. I aquest desgast se pot portar sense símptomes, a vegades.
I en principi, l'artritis fins i tot... També hi ha, a banda, tu com has dit, el diagnòstic a vegades pot ser per una radiografia, però en l'artritis també hi ha alteracions a nivell analític, no?
Sí.
Una mica poden acabar de confirmar, una mica, no? Que hi ha aquesta alteració articular, aquesta inflamació articular que provoca les molèsties, no?
Sí. I en medicina, malgrat ara... La medicina s'ha especialitzat molt i són molt necessàries les proves complementàries, o sigui, la radiografia, els analítics, tot això. Encara és molt important l'anamnesis. L'anamnesis vol dir el que la persona t'explica. Llavors, hi ha un símptoma molt, molt important que és que l'artrosi és un dolor mecànic. Què vol dir això? Un dolor mecànic vol dir que jo estic al llit dormint i no em fa mal. M'aixeco, començo a caminar i amb el moviment tinc dolor. L'artritis, això en general no funciona així. L'artritis és un dolor inflamatori. Què vol dir això? El dolor està sempre. Vull dir, i jo quan estic a la nit descansant, continuo tenint dolor. Aquesta distinció és, jo crec que és quasi la més important.
O sigui, és bàsic fer un bon recull de la informació que et dona la persona, igual com la majoria de malalties que es donen a la vida, doncs per tal de saber per on van una mica les coses. Dit això, i un cop diagnosticat amb diferents proves, no? El que podem tenir, pues, com en tot, hi ha alguna mena de tractament o coses que podem fer per mirar de minorar les molèsties que pot donar tant l'artrosi com l'artritis, que com ja has dit, l'artrosi és una cosa que pot ser que doni molèsties o no, i que per tant pot ser necessari tractar-ho o no tractar-ho, i en canvi l'artritis jo crec que ja és una cosa que el tractament ja és una cosa més que es té que fer de forma més pautada, no? Seria una mica així.
Sí, diríem que el tractament, com en altres àmbits de la medicina, és un tractament que el que ens agrada molt ara dir que és multidisciplinar. Què vol dir això? Que s'ha d'actuar des de diferents bandes, vull dir que només no podem esperar millorar una cosa tan complexa només fent una cosa. Això què vol dir? D'una banda, l'exercici físic, vale? Bé, com has comentat tu abans, clar, és bàsic no ser sedentari, perquè clar, si no actives la circulació, no estàs afavorint que aquests components de la sang arribin al lloc on han d'arribar. Després, relacionat amb això, la fisioteràpia. Hi ha determinats moviments, va? Reforçar determinats muscles pot fer que la càrrega no vagi tant a l'articulació. Si tu tens un problema de genoll i tens una bona musculatura del genoll,
clar, aguanta millor.
Exacte, i llavors l'articulació pateix menys. Després, clar, com hem comentat, si hi ha una obesitat, perdre pes, clar, si tu peses 10 quilos menys, van 5 quilos menys a cada genoll, vull dir, això l'articulació ho agraeix. Això d'una banda. Després tenim el tractament farmacològic, que tenim dos grans grups de medicaments que utilitzem, que és el medicament tipus paracetamol, que ens agrada molt perquè és un medicament que no augmenta la pressió i té menys efectes secundaris que els altres que utilitzem, que és la família de l'ibuprofè, que potser són més efectius perquè redueixen la inflamació, cosa que el paracetamol no fa tant, però tenen més efectes secundaris i els donem menys per l'augment de la pressió i altres factors.
I ara estava pensant també una mica el tema de la termoteràpia, és a dir, la calor, el fred, no? Una mica són efectes, no?, que poden ajudar, pues, bueno, a disminuir la inflamació de moment, a fer un manteniment després del dolor. Una mica en aquest tipus de patologies, com tindríem que utilitzar la calor i el fred per tal de que ens ajudés una mica a minvar les possibles molèsties que puguin tenir.
Sí, en termes generals, si entenem una miqueta per què fem cada cosa, també entenem quan ho hem de fer i quan no. Llavors, el fred, sempre que hi ha un traumatisme, un impacte, ens ha de posar el fred durant 24 hores, com a molt 48, o sigui, un o dos dies, perquè si hi ha algun trencament d'algun capilar, per evitar un hematoma excessiu, o sigui, per reduir la inflamació. ¿Vale? Llavors, quan passen aquestes hores, s'ha d'anar una mica al tanto amb el fred, perquè amb el fred el que estàs provocant és una ralentització de la circulació. Estàs fent que arribi menys sang a la zona. Llavors, a vegades, el que hem d'aplicar és el contrari, és aplicar calor. La calor afavorirà el flux sanguini i el que en parlàvem abans. Amb el flux sanguini, tots els factors que porten per reduir la inflamació.
Dilatem les venes i les artèries, les arterioles, etc. La sang arriba més al lloc, per tant, pot alimentar més l'articulació per tal de que millori la sintomatologia. Per tant, al moment del dolor agut, sobretot si és per una contusió,
exacte, fred.
Aplicar fred, sempre.
Sí.
I després, per la recuperació, i a aplicar calor. I a la gent de l'artritis...
O alternar calor amb fred moltes vegades. A vegades jo recomanem alternar fred, calor amb banys, per exemple, amb aigua amb sal o sense sal, amb aigua calenta, es posa la zona afectada 4 minuts, si és un canell, un tornell i això, i després durant un minut amb aigua freda. I llavors això es va alternant i si provoques com una... Aquest contrast provoca un estímul de... circulatori, també.
I en principi, el que passa és que, per exemple, el genoll és difícil ficar-lo. El genoll és, és una part. I en l'artritis que ja de si, com has dit tu, provoca... Ja és una zona que ja està amb calor, no?
Sí.
Perquè està inflamada, està en calor.
Aquí no seria aconseguir
una cosa cas, calor. En aquest cas, la calor no seria... Potser seria contraproduent,
clar,
no?
Clar, perquè d'alguna forma això ens està indicant que en aquesta zona ja no hi ha un problema de flux sanguini, sinó al contrari, ja està arribant molt flux sanguini perquè ja la inflamació ens tradueix com que hi ha un vessant, vull dir, ja en medicina diem que quan hi ha una inflamació hi ha un vessament de substàncies que porta la mateixa sang per intentar reparar la lesió o l'afectació. Llavors, en aquest cas inclús podria ser interessant, al contrari, posar fred per limitar aquest flux sanguini.
És a dir, seria l'artrosi una mica fred si és que hi ha hagut una contusió i calor a posteriori, o alternar calor i fred, i en l'artritis seria més la fredor. I també segurament llavors ja tenim la pròpia tractament farmacològic, que un d'ells ja és anomenat el paracetamol, però llavors tenim els famosos AINEs, que segurament no són lo ideal, però en moments puntuals potser són necessaris, no?
Sí, molt sovint els són necessaris, perquè clar, quan el dolor té limita...
Quan parlem d'AINEs, parlem d'ibuprofens, parlem de naproxens, parlem d'enantiums, parlem de tots aquests medicaments d'ús més o menys habitual, i aquest poden donar, si es prenen de forma continuada, altres problemes, però en moments puntuals no pot ser necessari.
És un recurs, llavors hem de ser conscients de que moltes vegades, contra més efectiu és un tractament, més efectes secundaris té. Llavors, una cosa que desconeix molt la gent és que fins a una tercera part de la gent que arriba a la diàlisi, vull dir, al fracàs del ronyó, és degut al sobreús d'aquests medicaments. Llavors, el que no podem pretendre és és cada dia, per no sentir dolor o per poder fer vida normal, recorren aquests medicaments a unes dosis molt altes, perquè podem tindre molts problemes.
I llavors, també en l'artritis hi ha altre tipus de fàrmacs, a banda dels pròpiament AINEs i paracetamols.
Clar.
No? Penso en la cortisona, per exemple, sí. No? En alguns casos sí. I en situacions determinades.
Sí,
no?
hi ha un tipus d'artritis que és una artritis que es diu artritis reumatoidea, que és una artritis que ja té un component que diem autoimmune, que és
el cos mateix ho ha provocat. No?
Exacte, que hi ha uns medicaments ja que són d'una potència molt, molt més alta, però són medicaments ja d'ús que només els utilitzem per aquest tipus de malalties. Diguem que per una artritis que no és reumatoidea, clar, s'ha de recórrer a aquests que anomenem AINEs. Llavors, en referència als corticoids, també en determinades patologies d'artrosi, sobretot podem recórrer a les infiltracions, que n'hi ha de corticoids, també hi ha unes que es diu àcid hialurònic, que és com si poséssim un oli, per exemple, doncs al genoll. Quan comença l'artrosi de genoll hi ha un desgast, clar, si posem com un oli, d'alguna forma el que fa és que hi ha un
menys
rossor,
hi ha menys.
I això pot millorar en els casos que no està molt evolucionat. Vale? I llavors, clar, si tot això fracassa o ens trobem amb casos que ja anem tard, com si diguéssim, a vegades s'ha de recórrer a la cirurgia, o sigui, les pròtesis de genoll i coses així.
Que la cirurgia, en general, sol anar bé, el que passa que és veritat que un cop feta la cirurgia necessita una recuperació i no és una cosa immediata, és a dir, no te posen una pròtesi i al cap d'un mes estàs caminant tranquil·lament sense problemes. La gent ha d'entendre que quan te posen la pròtesi, que suposo que ja s'explica al seu moment qui sí. Ho fa, és que vol una rehabilitació, vol una adaptació per part de la persona de portar una cosa que t'han posat que és externa i que per tant és artificial i que per tant el cos s'ha d'adaptar i ha de tindre el joc adequat perquè et deixi de fer dolor i molestar-te i tinguis, diguéssim, una millor qualitat de vida, no? Que seria una mica la funció de posar-te una pròtesi en cas de tindre una artrosi molt evolucionada.
Sí, i hem de tenir en compte també que, per exemple, en el cas del genoll, com en altres localitzacions, una pròtesi de genoll no és un genoll nou. Aquest genoll nou, o sigui, la pròtesi, no farà els mateixos moviments del nostre genoll. Va? Hi ha moviments que no podrem fer. Llavors, no...
No podem pretendre que sigui igual com abans.
Exacte.
Com quan eres jove, per
exemple. És un últim recurs. Vull dir, primer provem una sèrie de coses i llavors, clar, si hem provat tot el que he pogut provar i no ha funcionat, clar, al final només ens queda això. Però no és una primera opció, perquè queden limitacions de la mobilitat que no tenim sempre.
Mm-hmm. I potser una cosa que ens ha quedat una mica per parlar, o almenys doncs, potser s'han parlat com una pinzellada, és el tema de l'alimentació. El tema de l'alimentació, sobretot per no guanyar pes, sí que ho heu comentat, però pot haver algun aliment, diguéssim, que ens pogués afavorir o previndre una mica pues, aquestes problemàtiques a nivell global?
Sí, no? Més que un aliment que pogués previndre, hi ha una sèrie d'aliments que si abusem d'ells ens poden fer empitjorar.
Uh-huh.
Entens? Llavors, si aconseguim tindre un bon control del sucre, val? O sigui, no abusar d'aliments com refinats, excés de carbohidrats, coses d'aquest tipus, ens poden evitar que el sucre de la sang sigui alt, perquè això provoca tota una cascada de compensacions.
És com un alt degeneratiu, no? En general, del global del nostre cos. No?
Sí, diríem que hi ha aliments que es comporten com diu proinflamatoris. Vull dir, no ajuden amb un estat inflamatori i el sucre de la sang és un d'ells.
Uh-huh. Igual que els greixos, no? Que sobretot els greixos d'origen animal, etcètera, etcètera. Seria una mica fer d'uns hàbits saludables, com són no acostumar-nos als hàbits tòxics com el tabac, l'alcohol en excés i altres d'aquestos, fer una vida no sedentària, no? Una mica serien pues, lo que nosaltres anomenem i una dieta saludable, no? Seria una mica les tres coses que poden ajudar, que també acaba dient la genètica, no?
Sí.
Però que poden ajudar, si més no, a que si hi hagi menys risc, no? De
sí.
Patir totes aquestes degeneracions.
És una qüestió d'equilibri, no? Perquè trobem gent que inclús tinguem uns hàbits, entre cometes, no saludables, tenen una qualitat de vida determinada i trobem gent que és el contrari. Llavors, clar, és complicat, en medicina sempre tenim el mateix problema. Estem buscant fórmules per tothom i tots són molt diferents. Llavors, ens hem d'adaptar una mica a cada persona, perquè hi haurà gent que podrà menjar d'una forma determinada i de la mateixa manera que hi ha gent que no s'engreixa menjant molt i hi ha una altra gent que menja poc i s'engreixa, doncs això és el mateix. Vull dir, ens hem d'adaptar una mica a cada... Són directrius generals, però cada persona és un món.
Mm-hmm. Molt bé, Àlex. Jo crec que ja hem parlat una mica de la temàtica. Segurament se'n podria parlar molt més en detall, però crec que no és la finalitat del nostre programa. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, haver fet-nos 5 cèntims d'aquestes patologies que són força habituals dins de la nostra societat. I, bueno, sàpiga que si algú té alguna molèstia en aquest sentit, pues, bueno, consulti amb el seu equip de sanitari, no? I, pues, bueno, mirar de buscar almenys la solució, almenys perquè el seu dia a dia pues, no sigui tan dur, perquè quan hi ha dolor, sobretot, és una cosa que és desagradable per les persones.
Sí, jo també volia afegir una cosa important, que és el dolor ens limita el moviment, perquè ens fa mal. Llavors, l'alternativa a això no és la immobilitat, perquè si no movem tindrem altres problemes i ens pot empitjorar el dolor. Llavors hem de trobar l'equilibri entre tindre dolor i intentar fer la nostra activitat, perquè si no tindrem més problemes encara.
Molt bé, doncs. Dit això, agrair-te una vegada més que hagis estat amb nosaltres i fins una altra.
Molt bé, vinga. I must have seen when he told me so sincerely. Why he must ask them.
I fins aquí el nostre programa, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, per a tots vosaltres, amb la col·laboració del Manel i la Clàudia, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, que us durà a l'actualitat de la nostra comarca. Ens retrobem el mes vinent. It's over, over, it's over.